El primer gran incendi de l'estiu crema amb força el massís de les Gavarres que enllaça el Baix Empordà amb el Gironès. És un d'aquells incendis que preocupa, dels que els bombers adverteixen que supera la capacitat d'extinció. Això els hem sentit dir, tot i que comprovem també que se'l combat amb força per terra i per aire, amb 225 efectius dels bombers. En l'última actualització treballaven en una àrea d'unes 1.280 hectàrees, però cremarà, seguirà cremant. Estem sens dubte davant del primer incendi d'aquest estiu. Tenim 7 pobles confinats ara mateix, tant pel fum com per la mobilitat, tot i que els que enumeraré ara són més de 7, perquè alguns són nuclis de població, però són Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro, la Bisbal d'Empordà, Calonge, Sant Antoni de Calonge, Castell d'Aro, Segaró, Forallac, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura i Llagostera. Nosaltres som a Santa Cristina d'Aro, perquè cap aquí empenyia les flames al vent durant tota aquesta tarda. Aquí, de fet, podem olorar el fum. Si mirem cap al cel, veiem que no és nítid, que hi ha com una mena de boira bruta i és l'acció del fum. I durant molts moments aquesta tarda hi ha hagut aquí molta preocupació. Fins aquí també, des d'on fem ara el Catalunya Nit, aquest Catalunya Nit especial que comença abans, a les 9, i que acabarà a les 11 des de l'espai Ridaura. Aquí han vingut fins a 150 persones que han estat evacuades. De seguida ho anirem explicant. Tenim ja aquí al nostre costat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, també una de les veïnes que avui no podrà dormir a casa seva, però tenim diversos punts de connexió i també tot l'equip del Catalunya Nit des de l'estudi centralitzant la informació. Un dels punts on arriba més d'informació és, sens dubte, a la Bisbal d'Empordà. Allà s'hi ha instal·lat el centre de comandament i allà hi tenim la Laia Claret. Bona nit, Laia.
Hola, bona nit.
Aquí estem pendents d'actualitzar dades, eh?
Sí, estem pendents d'actualitzar aquestes dades, que recordem-ho, són 1.280 hectàrees perimetrades, és a dir, afectades, no vol dir que estiguin arrasades, no vol dir que estiguin totes cremades, però sí que són amb les que treballen els bombers. Per què no estan totes cremades o afectades? Doncs perquè la tramuntana el que fa és fer saltar guspires d'un lloc a l'altre. La tramuntana són ràfegues de vent, i una ràfega fa saltar una guspira, per tant, potser entremig hi ha metres que no s'acaben cremant. Per tant, ells el que treballen són amb aquestes hectàrees, que són 1.280, amb les que treballen, són perimetrades. Però, com que l'incendi és a les Gavarres, al massís, una zona de boscos, vaja, de hectàrees potencials n'hi ha fins a 8.000 de possibles afectades. Per tant, el que estan fent és treballar amb molta previsió en dos flancs, sobretot. En un flanc, que és el dret, que és el de Santa Cristina, i l'altre, que és l'esquerra, que és el de la Bisbal, Palafrugell i Palamós. Això és el que ens han dit en l'última compareixença, però aquí, on som, que és el pavelló de la Bisbal, perquè us imagineu, som sobre el parquet on hi han marcades les línies dels diferents jocs que es fan, les línies de patinatge, les línies de futbol sala, les de bàsquet, i aquí dintre hi ha tendes, la tenda dels bombers, la tenda d'emergències, la tenda dels agents rurals, i en algunes d'aquestes hi ha, a la dels bombers, un televisor, i està amb el mapa marcat i els punts on hi ha doncs, els bombers que estan actuant en aquest incendi. Recordem que quan se'n va el sol també marxen els mitjans aeris i estem pendents d'aquesta compareixença de consellera d'Interior, Núria Parlon, també amb algun membre dels bombers, dels agents rurals, per actualitzar aquestes dades. El que estaven pendents aquesta tarda és del vent, bàsicament, perquè a la tramuntana se li ha sumat la marinada. Què passa? Són dos vents que jugaven, ens deia literalment, el cap dels bombers, que juguen entre ells. Això no els anava bé, perquè les flames, doncs, jugaven, ballaven. Per tant, ens deien que cap al vespre la marinada baixaria i seria un bon moment per poder, doncs, mirar de calmar una mica més aquest incendi, que recordem està lluny de ser estabilitzat.
Doncs, Laia, tan bon punt compareguin les autoritats per actualitzar aquesta informació, ens demanes pas i, evidentment, connectarem amb tu de seguida.
D'acord, fins ara.
Tenim també aquí punts de connexió a Santa Cristina d'Aro, però abans el que volem fer és saludar l'alcalde, que avui ha tingut un dia molt complicat. El tenim aquí al nostre costat, és en Josep Xifra. Alcalde, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Aquí teniu un espai preparat, aquí, en aquest equipament, Ridaura, equipament municipal, i ha arribat a haver avui 150 persones. A qui s'ha portat fins aquí?
Sí, bé, aquest dematí, de seguida que hem vist que hi havia un canal de fum, ens hem apropat a Romanyà, hem vist la gravetat, a partir d'aquí ja ens han anat trucant Mossos d'Esquadra, bombers. Llavors el que hem fet nosaltres ha sigut preveure aquest espai per el que hagués de venir. Llavors hem desallotjat l'urbanització de Vallrepòs i la casa de colònies Masembric de Romanyà de la Selva. A la casa de colònies hi havia 80 infants, més els 10 o 12 monitors, i en l'urbanització doncs, hem anat a ajudar a evacuar tota la gent per portar-los fins aquí al pavelló. Hem tingut unes 150 persones aquí durant el dia, llavors doncs, bueno, els hem portat menjar, gent del municipi que també ha col·laborat, i hem passat el dia aquí. Llavors, com que veiem que venia la tarda i anàvem per preveure la nit, el tema del foc doncs, no minvava, i hem intentat buscar solucions. De seguida ja se'ns havia ofert la Casa Santa Helena, que és el convent de les monges que tenim aquí a Solius, i llavors hem optat per agafar aquesta tarda la mainada, portar-los al pavelló, que serien com molt més amples. La Creu Roja ja ens hi ha muntat uns llits per si havien de passar-hi la nit. Lògicament s'han fet uns correus als pares perquè els que els volguessin venir a buscar, que els poguessin venir a buscar, donat que les colònies acabaven demà i, per tant, doncs, era passar la nit aquí o passar la nit a casa. I la resta de la gent de l'urbanització, que volien quedar-se a dormir o que no tenien on anar, doncs els hem portat aquí en el convent a la Casa Santa Helena de Solius. Això ho hem fet per què? Perquè aquest espai en el que ens trobem ara, l'espai Ridaura, que hem decidit venir aquí al matí i no al pavelló perquè aquí hi ha l'aire condicionat, que està molt més acondicionat, doncs llavors hem dit que, com que anem, com ens explicava la vostra companya, en funció del vent, hem dit, si gira el vent, que ara va cap al Gironès, però si ens torna a venir, doncs què ens passarà? Que possiblement haurem de desallotjar Romanyà de la Selva, el casc, i l'urbanització de Sant Miquel d'Aro. Llavors necessitem un espai i com a previsió hem pres aquestes mesures per poder tenir aquest espai lliure.
Aquí darrere nostre, perquè tenim un bon finestral, veiem ara, per exemple, un helicòpter que ve carregat amb una cua d'aigua i aquesta mena de fumera, aquest cel una mica brut que tenim aquí al darrere, i això que tenim just aquí ja és el massís de les...
Sí, que aquest és el massís que el que nosaltres des d'aquí al costat que tenim l'Ajuntament, que també hi ha uns finestrals grossos, doncs hem vist aquell tub, aquella cadena de fum, que per això nosaltres aquest matí hem agafat el primer tinent alcalde, el cap de policia, la noia de premsa i jo, ens n'hem anat a Puigdarques, in situ, per veure d'on venia aquest fum, i a partir d'aquí és quan ja ens han anat trucant bombers i tal, i ja hi ha hagut tot el desplegament. Aquest helicòpter que veiem ara segurament deu anar en el golf Costa Brava, que hi tenen els llacs i van a carregar.
Clar. Ara mateix, perquè hi ha hagut moments que la columna semblava que venia intensament cap aquí, ara em dóna a mi la sensació, però jo no sóc cap expert, que amaina una mica. Què en sabeu de l'abans del foc ara mateix?
Sí, acabo de parlar amb el CECAT, que hi havia una reunió a les 8 i doncs, bueno, quarts de 9 ens truquem. Ara m'ha trucat, m'ha dit doncs, que com el confinament es manté tal com es mantenia ara, tal com s'ha mantingut fins ara, que a les 10 tenim una altra reunió, que si no canvia, no hi ha un canvi d'aire, doncs en principi el foc no està controlat, però si no hi ha canvi d'aire no ve cap a Romanyà, que seria un greuge important. Greuge és per tot el que es cremi, però un greuge molt important perquè si ens agafés les Gavarres, doncs amb el sotabosc que tenim en les Gavarres seria un greuge molt dolent pel medi ambient.
Jo ara he fet un recorregut pel vostre municipi, he vist molts comerços tancats, que la gent estava gairebé tothom dintre les cases, aquí hi ha un confinament ara decretat, però és evident que teniu un entorn molt verd i que això que és tan bonic a la vegada representa un perill. El massís de les Gavarres, sempre esteu amb allò amb un ull posat a veure què ens passarà aquí?
Clar, és que la població la tenim amb una vall, però això és un Santa Cristina d'Aro que perteneixem a la vall d'Aro. Llavors tenim tot el massís de les Gavarres pel nord i el massís de les Cadiretes pel sud. Lògicament, Santa Cristina tenim un 70% de massa forestal, la qual cosa vol dir que som tot és verd, i d'aquí ve doncs, la nostra preocupació. Tot el que és l'entorn, de més el municipi, doncs, lògicament està molt més cuidat i molt més net i molt més endreçat, i el que és les Gavarres en si, d'aquests boscos, doncs, com a tot Catalunya, estan bruts i necessitem doncs, d'una solució que considero que entre tots, entre les administracions petites, que som els ajuntaments, i les administracions més grans, doncs s'ha de trobar una solució, perquè diu que els focs de l'estiu s'apaguen l'hivern, però no et dones compte i passa l'hivern i tornem a ser l'estiu, que és el que ens ha passat ara, no? Doncs que sí, es parla molt, anem parlant, anem fent reunions, però a més, aquest any, amb l'agravant que hem tingut una primavera molt plujosa, ha plogut molt, tot està molt verd, molt maco, però, esclar, a la que et ve el mes de maig-juny, que ja tot va quedant sec, doncs, clar, tot això és un polvorí, perquè tot és sec. Llavors, amb un llum i amb qualsevol cosa, la cosa s'encén.
Com s'hauria de fer la gestió d'aquest bosc?
Bueno, la gestió d'aquest bosc és un tema molt peliagut perquè té un cost molt important el mantenir els boscos nets i el netejar-los. Llavors, però sí que s'hauria de... Sempre surten titulars, però llavors tot queda amb titulars. I a mi em sembla que a vegades s'hauria d'aplicar molt més o facilitar o per poder agilitzar la solució, perquè ja hi ha propietaris que voldrien fer coses, però l'administració és molt feixuda, tot plegat, i després et fa mandra i no tira endavant. Però això és una cosa que és un tema, i més ara amb el canvi climàtic, que amb aquests canvis de temps que tenim, d'aquestes pluges, que tenim molta vegetació, que tot va bé de cop i volta, doncs aquestes pujades de temperatures, que tot queda sec, que tot queden uns sotaboscos, que són polvorins, amb una xispa d'una radial, amb qualsevol història, doncs es pot prendre foc. I en aquí que tot va continuat i tot va seguit, i a vegades dic, si una guspira aquí a vora del poble, se'ns en va les Gavarres perquè la vegetació, el bosc ens continua des del poble fins a...
Acabem d'estrenar l'estiu, però ja tenim avisos importants. Hi ha una persona detinguda, sembla que hauria comès una imprudència, perquè aquests treballs amb la radial al voral de la carretera estan prohibits quan tenim una onada de calor o unes temperatures o uns riscos d'incendis com els que tenim ara mateix. I també una altra és que avui es demanava a la gent que en la mesura del possible no vagin a les segones residències. Aquí n'hi ha molta de segona residència al seu municipi. Nosaltres avui, sortint de Barcelona per venir a fer aquest programa, hem fet cua de sortida. No sé si hi ha gent que havia de passar obligatòriament per l'AP7 o no, però el cas és que hem fet cua. No sé si vol aprofitar per fer alguna crida a aquelles persones que tenen previst aquest cap de setmana venir a passar-lo aquí a Santa Cristina d'Aro, perquè en principi el confinament continua.
Sí, sí. Nosaltres som aquells de que el peix es mossega la cua, perquè ja amb els vostres companys ja van tindre fa un any les polèmiques del tancament de les carreteres amb l'operació tornada, etc, etc. La Costa Brava necessitem gent, necessitem que la gent de Barcelona vingui, que vingui bé escalonada i marxa, d'aquí ve el problema de les cues, però per poguer gaudir de la Costa Brava, per poguer-la conservar, a vegades hem de fer cas de les mesures que ens donen, i en el cas d'avui, que és de divendres, jo dic, ostres, demanaria, sisplau, que tingui la precaució de deixar les carreteres lliures per als... per als mitjans que vinguin a ajudar-nos a apagar el foc, doncs, perquè puguin transitar bé. En aquí tampoc es pot fer res, perquè, com deies tu, doncs, tot són cendra, fum, que voleia per tot, que tampoc és massa agradable. I bé, estem a divendres, doncs, diguem una mica de paciència, esperem demà al matí, pugeu demà al matí, barcelonins, pugeu demà al matí, i almenys tindrem ja, doncs, esperem que aquesta nit doncs, el foc s'hagi pogut mainar i que puguem acabar de gaudir del cap de setmana.
Barcelonins, pugeu demà, deia vostè, però hi haurà confinament demà o no? Perquè no ho sabem. Vull dir que pujar, si tampoc pot sortir, no treu cap a res. No sé si ja sap quan s'acabarà el confinament aquí o què.
Bé, jo dic barcelonins, pugeu demà, amb el sentit que esperant que s'hagi aixecat ja el confinament, perquè si no tampoc ens podem moure aquí, no? I amb l'esperança, perquè soc molt positiu, de que tot ha d'anar bé i de que d'ara a demà han de passar moltes hores encara, i per tant esperem que amb aquestes hores tot vagi bé. Si no, no, si no, clar, hem d'esperar que ens aixequi el confinament.
Són hores, per tant, d'estar atents a la ràdio. Li agraïm molt, alcalde, aquesta estona, i el convidem a seguir amb nosaltres una estona més, perquè des d'aquí sentirem ben aviat la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que compareixerà, i també els bombers des de la Bisbal d'Empordà. Al costat de l'alcalde tenim una de les veïnes que avui no podrà anar a casa seva, de seguida hi parlarem també, però abans volíem connectar amb un altre punt d'aquest mateix municipi, a Santa Cristina d'Aro. Allà hi tenim la Cèlia Forment, que és on s'ha decidit portar tots aquests nens i nois que estaven a una casa de colònies, i al final els han portat al pavelló municipal d'aquí de Santa Cristina d'Aro. Cèlia Forment, bona nit.
Hola, bona nit.
Explica'ns, Cèlia, d'entrada com s'ha decidit portar aquests nois cap aquí?
Clar, som aquí al pavelló municipal de Santa Cristina d'Aro, com deies. Estem ara mateix amb una cinquantena de nens i joves. Ells tenen edats entre primer de primària i quart d'ESO. I també hi ha una desena de monitors que hi passaran la nit. S'ha decidit perquè tots ells passaven uns dies de colònies en una casa de Romanyà de la Selva, que queda poc més d'un quart d'hora d'aquí, enfilat a la muntanya, i quan aquest migdia han evacuat de manera preventiva. Llavors, el que han decidit és baixar amb autocar, però pràcticament sense temps per recollir les pertinences. Ara, aquest vespre, abans de sopar i acompanyats també per la Guàrdia Urbana i cossos de seguretat, petits grups de monitors han pogut tornar a la casa de colònies per recuperar les motxilles, baixar-les i deixar-les a punt perquè demà aquests infants les puguin ja recollir quan vinguin els seus tutors o familiars a buscar-los. Perquè resulta que aquestes colònies van de diumenge a divendres, a dissabte, i per tant demà ja era el dia de cloenda. Llavors, durant la tarda, aquí la mainada ha continuat fent activitats al pavelló, jugant a futbol, a bàsquet, han participat en diferents jocs, perquè l'objectiu era aquest, era el de mantenir la normalitat i reduir al màxim el neguit que pot provocar una situació com aquesta. De fet, ara ens acompanya el responsable de Gestels, que és aquesta xarxa de casa de colònies que operen a tot Catalunya. Pere Molero, bona nit.
Bona nit.
Com heu explicat als infants que havien de deixar la casa de colònies i com han reaccionat ells?
Bueno, al final el que busquem és, com a part del lleure educatiu, pues, viure aquestes situacions amb traient-li una mica la importància aquesta que té i donar-li un sentit una mica més normatiu, i aleshores ho hem viscut una mica com una experiència, una aventura, perquè així s'emportin un record el més bonic possible d'aquestes colònies, no? Aleshores, res, al final, gràcies als nostres monitors, doncs tot això s'aconsegueix, no? Fent, dinamitzant, passant els temps aquests una mica més morts, més lliures que han tingut en el dia d'avui, que normalment no el tenen, doncs amb diferents activitats i dinàmiques que bueno, s'han distret d'aquesta fora, aquest dia fora de lo normal.
Per tant, l'objectiu és aquesta màxima normalitat possible. Quin missatge voldríeu enviar ara a les famílies que els esperen demà i que potser ho han viscut amb més preocupació?
No, bueno, al final és que hi ha uns protocols tan marcats que les famílies poden estar supertranquil·les. Al final, en menys de mitja hora des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
Molt bé, Pere, moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi bé.
De fet, Manel, tota aquesta atenció als infants també ha estat possible gràcies al dispositiu de la Creu Roja i als voluntaris que s'han encarregat que els nens i nenes no els faltés de res durant tota la tarda. Ara saludem en Joan Vicenç, de la Creu Roja Vall d'Aro.
Hola, bona tarda.
Joan, quin dispositiu heu desplegat vosaltres aquí aquesta tarda? De què us heu encarregat?
Bé, no, nosaltres ens han posat, diguem, en acció a primera hora de la tarda, i el que és la nostra seu, la seu de la Vall d'Aro, el que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits, i això també ho hem fet gràcies als companys i companyes de la seu de Palamós. Bàsicament, l'encàrrec que teníem nosaltres és això, venir a muntar l'alberg, que són aquests llits, bueno, perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part, diguem, humana de fer arribar el material en aquí.
Clar, els infants són a fora, dins veiem que hi ha aquestes lliteres col·locades amb mantes, i llavors el tema seria com aconseguiu vosaltres operar amb aquesta rapidesa? No sé si teniu algun antecedent abans, heu hagut de fer-ho d'urgència, ja hi ha algun protocol marcat en aquestes situacions?
Sí, nosaltres tenim protocols molt ben marcats i molt clars. Sabem que Creu Roja, doncs, és malauradament a vegades és per actuar d'ara per ara, i llavors el que és la seu de nostra. Estem molt ben organitzats, hi ha tot un grup de voluntaris, de voluntariat, i llavors des de la coordinació fan una crida de dir: nois, noies, ens han activat, és l'argot que fem servir nosaltres, ens han activat, doncs ara, aquesta tarda, en aquest cas, per anar a Santa Cristina a muntar l'alberg. Qui pot tenir disponibilitat en qüestió de 30-45 minuts? Llavors, per sort, a la seu tenim un grapat de voluntaris i voluntàries, jo només en soc un, que hi posem la nostra part, hi posem el temps lliure per venir a muntar, justament per aconseguir-ho que ha dit ara en Pere, és a dir, que tota aquesta mainada i alumnat de Casa de Colònies tingui la màxima normalitat i puguem, doncs, viure aquest desastre amb la màxima normalitat possible, sobretot ells, diguem, l'alumnat, que no ho noti.
Molt bé, Joan, moltes gràcies, de la Creu Roja Vall d'Aro.
A vosaltres, gràcies.
Doncs, Manel, aquesta és la situació ara aquí al poliesportiu de Santa Cristina d'Aro. La mainada acaba de sopar, per cert, el menú són pizzas variades.
Estaran contents, doncs.
Podríem dir que no fa excessiva calor, però sí que depèn de com corre l'aire, ve aquesta olor de cremat intensa mentre es va ponent el sol.
Doncs moltíssimes gràcies, Cèlia. Tornarem a connectar amb tu més endavant. Aquí al nostre costat tenim a la Rosa Maria Botei. Bona nit, Rosa Maria.
Bona nit.
Vostè és una de les persones que viu a l'urbanització Vallrepòs, que és la que està ara mateix evacuada, per tant no s'hi pot anar. Com se n'ha assabentat vostè de l'incendi?
Doncs jo en aquell moment no estava a casa, i aleshores tenim un WhatsApp que es diu Seguretat i Emergències. En cas de que hi ha alguna cosa, sempre ho anunciem allà. He sentit que el meu telèfon començava a entrar a WhatsApps, i en seguida he agafat el telèfon i he vist la magnitud del problema, un gran incendi. Aleshores, clar, el problema és que quan jo hi he arribat ja no he pogut entrar a casa. O sigui, només tinc el que porto posat. Perquè, evidentment, quan hem marxat no pensava que passaria això.
Clar.
Fins i tot aquest dematí, jo sempre publico a l'Alfa com va, i estava en nivell número 2, que hi ha anunciat cuidado, que no se poden fer barbacoes, no se poden fer... Perquè, clar, hi havia la tramuntana i sabíem perfectament que eren moments perillosos.
Clar,
Però, clar, d'això a pensar que hi hauria un incendi no se m'ha passat pel cap, la veritat. I aleshores, clar, quan he arribat aquí, pues, amb l'oposat, l'única opció, pues, bueno, com que tinc amistats a Sant Feliu, pues, el que penso, i ja he parlat amb ells, i me n'aniré a casa d'una amiga, perquè, evidentment, a casa no puc tornar avui.
O sigui, no dormirà aquí vostè, sinó a casa dels amics, eh?
Sí, tinc una amiga aquí a Sant Feliu, aquí mateix, perquè el que jo vull és estar al costat de la incidència i de casa meva, de manera que quan obrin el confinament jo pugui anar a casa meva i avaluar com està la situació de la meva casa.
A hores d'ara, quina informació teniu sobre fins on han arribat de prop les flames d'aquesta urbanització?
Home, sabem que per l'entrada número 4, nosaltres tenim 4 entrades, i per l'entrada 4 sí que ha entrat, ha cremat alguna cosa, no sé la magnitud, perquè evidentment no hem pogut anar, però que ens han dit que està controlat i que de moment no hi ha perill perquè ho tenen controlat. Però, clar, fins a on? Doncs no ho sabem.
Clar, no donarem gaires detalls, però hem viscut l'escena com una parella es debatia, no? Un home d'aquests que està aquí també evacuat, entre si intentar anar a apagar les flames perquè veia com amb fotografies que li han passat veia el foc molt a prop de casa. Evidentment, al final l'han decidit no anar-hi amb bon criteri perquè és molt, molt arriscat, però s'entén també l'angoixa que genera veure que es van acostant les flames cap a casa seva. Per sort ningú ha pres mal de moment, aquesta és la notícia més important ara mateix, malgrat que el foc segueix actiu i que tothom pateix també per les seves cases, les persones que les han hagut de deixar. Vostè ara parlava del pla Alfa, de no es pot fer barbacoes. És evident que esteu conscienciats que viviu en una zona de perill.
I molt conscienciats, perquè precisament el mes de maig vam tenir una reunió. Nosaltres anualment fem una reunió on tenim els bombers, la protecció civil, tenim els agents rurals, o sigui, totes les masses, els Mossos d'Esquadra, la policia local, i fem una reunió perquè estiguin informats tots els propietaris, els que viuen allà, sobretot els que viuen allà els 365 dies de l'any, el que tenen que fer. I evidentment ja teníem, sempre ens han dit ells que el que tenim que fer és confinament, que tal com està la situació de boscosa i tots els problemes que podem tenir, el millor és confinar-se i actuar a sortir quan ells ens avisin. I per suposat és el que han fet i el que s'ha fet, crec jo, per les notícies que tinc. Malauradament no estava jo allà o per sort, no ho sé. La qüestió és que no he pogut viure aquesta experiència, però sí que estan tots informats de lo que es tenia que fer.
Molta de la gent de Vallrepòs és una segona residència el que tenen, per tant han marxat a la primera, però hi ha gent com vostè que hi viuen aquí els 365 dies de l'any.
Hi ha 86 famílies, 86 cases que vivim allà, o sigui que ja som un nombre important.
Us fa replantejar si buscar un altre lloc on viure o no, perquè tothom diu que és un polvorí el massís de les Gavarres i vosaltres hi viviu.
Bueno, jo te puc dir que porto allà 38 anys, o sigui que bueno, no m'ho he plantejat mai. Vam tenir també un intent d'incendi que entrava des de Sant Miquel d'Aro, i també vam tenir la sort de que el vent va canviar en l'últim moment. O sigui que si ara torna a passar, jo la veritat particularment no m'ho plantejo, perquè quan s'hi viu molt bé. S'han de tenir moltes precaucions, això està clar. I evidentment que nosaltres estem sempre anunciant de que no es poden fer, estem en plan Alfa 2, el que no es pot és a fer treballs amb maquinària, que no es pot fer servir ni maquinària amb bateria, no, perquè qualsevol xispa pot provocar el que ha provocat.
Doncs, Rosa Maria Botell, t'agraïm molt que en un moment d'angoixa com és aquest ens hagis atès i esperem que puguis tornar a casa teva, que t'ho trobis tot bé i que no torneu a viure una experiència com aquesta.
Sí, sí, això és el que espero, que tot hagi sigut un malson i que puguem tornar aviat a casa.
Doncs moltíssimes gràcies. Estem a punt d'arribar a 9:45 de la nit. Tenim pendent una actualització del trànsit, però abans ens demanen pas des de la Bisbal d'Empordà i això suposo que vol dir, Laia Claret, que tenim novetats. Endavant, Clara.
Hola, Laia. Doncs mira, si han actualitzat, les dades, mira, ara mateix l'incendi, us dèiem abans que afectava 1.280 hectàrees, han pujat aquestes hectàrees afectades, són 1.800 hectàrees afectades, segons els agents rurals. El que passa és que, insistim, aquestes hectàrees no estan totes arrasades, no estan totes cremades. Hi ha zones de verd dintre perquè la tramuntana el que fa és fer saltar les flames i, per tant, aquestes són les hectàrees amb què treballen, hectàrees perimetrades, hectàrees afectades. Ens diuen els agents rurals que el 95% d'aquestes hectàrees és terreny forestal i que el 97% de l'incendi, pràcticament tot el 97%, és dins el massís de les Gavarres. Insistim, estem pendents d'aquesta compareixença. La consellera d'Interior, Núria Parlon, també responsable de bombers, agents rurals, havia de ser a 9:45, és a dir, fa exactament 1/4 d'hora que havien de compareixer. Els mitjans estem a punt. Som al pavelló de la Bisbal, on han organitzat el centre de comandament avançat. Aquí hi ha bombers, Mossos, agents rurals, emergències, i aquí el que veiem és que ara estan reunits. Sempre fan això. Abans de compareixer, es reuneixen els diferents responsables dels diferents cossos, també amb tècnics del departament, i actualitzen i revisen les dades els uns amb els altres. L'última hora és aquesta que us acabem de dir, 1.800 hectàrees, que ho acabem de veure a través de la xarxa X dels agents rurals, i pendents d'aquesta compareixença que preveiem que serà d'aquí uns minuts. Ja et dic, els veiem a tots reunits, aproximadament a uns 10 metres nostres, i estem esperant que compareguin per preguntar sobre tot això, cap on evolucionarà. També si, això que dèieu ara amb l'alcalde, si seguirà aquest confinament, si no, tots els detalls per poder-los preguntar això.
Doncs de seguida tornarem cap a tu. Laia Claret, moltíssimes gràcies. Hem sentit els senyals horaris de 9:45 de la nit en aquest Catalunya nit especial que estem fent avui en directe des de Santa Cristina d'Aro, seguint l'evolució d'aquest primer gran incendi de l'estiu, tot un avís del que pot ser aquesta temporada. El que volem fer ara és saber com se circula per les carreteres. Una de les peticions que s'ha fet molt a la gent que tenia plans de venir cap aquí al Baix Empordà, cap a les segones residències, és que no ho fessin, i ara comprovarem si aquesta crida ha tingut efecte o no. Mariluz García, bona nit.
Doncs sí, aquesta tarda hi ha hagut una mica menys de retencions a l'AP7 des de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a Girona, seguint segurament la recomanació de no viatjar cap a la Costa Brava Sud. A les carreteres de la zona, a banda dels talls, no s'han produït altres complicacions. Queden encara dues carreteres secundàries tallades a la circulació a causa del foc. Són la G660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i també la GB6612 entre Calonge i Llagostera. S'acaba de reobrir la C66, que era l'única via principal que estava tallada a l'altura de Palafrugell. Ara ja només queden cues a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a Mollet del Vallès en direcció Girona, però és perquè hi ha un accident que talla un carril, i també veiem una petita retenció a la C55 a Monistrol de Montserrat en direcció Manresa.
L'AP7 que aquests dies torna a l'actualitat per diversos focus també. Moltíssimes gràcies, Mariluz. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, bona nit.
Seguim en aquest Catalunya nit especial, seguint l'evolució d'aquest incendi al massís de les Gavarres, que ara ens deia la Laia Claret que ha afectat, de moment, aquesta és l'àrea on estan treballant els bombers, 1.800 hectàrees. De seguida també escoltarem l'actualització que se'n facin des de la Bisbal d'Empordà, però ara connectem amb els nostres estudis, amb l'Agnès Marquès. Agnès, bona nit.
Hola, bona nit, Manel. Efectivament, sembla que d'aquí pocs minuts s'atendrà als mitjans de comunicació per part de les autoritats. Comencem a tenir ja senyal audiovisual des d'aquí, des de l'estudi, però bé, fem dues coses en aquest punt de la nit i d'aquest programa especial, que és recordar d'entrada els municipis que continuen confinats: la Bisbal, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i també Calonge. I oferim als nostres oients, a les persones que estigueu confinades o us veieu afectades per aquest incendi important, el telèfon del directe de Catalunya Ràdio és el 93-201-7474, si teniu algun tipus d'afectació que ens vulgueu explicar. A Catalunya Ràdio, la ràdio pública, és també casa vostra. Dèiem que l'última actualització de l'incendi són 1.800 hectàrees cremades, el 95% de la superfície d'aquest incendi és terreny forestal i la resta és agrícola. És molt important entendre per què tanta tensió amb un incendi que està tocant el massís de les Gavarres, entendre què és aquesta part del territori. Per aprofundir-hi, per conèixer-lo una mica més, tenim al telèfon la Sandra Torres. Ella és enginyera forestal, que justament també és a la zona del foc tocant a la banda de la Bisbal d'Empordà. Sandra, bona nit.
Bona nit, bona nit. A part d'enginyera forestal, també m'agradaria remarcar que sóc ADF i estic aquí per aquest cas.
Per aquest motiu, no? Com a ADF. Fantàstic.
Exacte.
Exacte, sí, doncs sí. Està molt bé subratllar-ho. Per tant, estàs fent feina i aleshores intentarem destorbar-te el mínim possible, però sí que et trucàvem amb la voluntat d'entendre la dimensió de l'incendi de les Gavarres. Les flames s'han estès molt ràpid. Això era un polvorí?
Això era un polvorí, però amb certs matisos. És a dir, des de les associacions de propietaris, els propietaris forestals, les ADFs, portem molt de temps treballant en aquest massís, no? Que el veiem ja amb un focus important en els incendis. Hem fet moltes desbrossades, tot i així, ja que no, em doneu veu avui, vull remarcar que calen més, no? Diners i més pressupost per arribar al que creiem que es necessita.
Per tant, es fan aquests tallafocs, entenc que són, no?
Exacte, el que es diu són franges estratègiques, val? Amb les quals es baixa, no? la intensitat del foc en aquestes franges, ja que disminuïm la càrrega de combustible. És a dir, s'han desbrossades i tallades de la vegetació, amb la qual quan el foc hi arriba, aquest baixa d'intensitat.
Com és el terreny de les Gavarres? En què perjudica el fet que hi hagi un incendi aquí?
Bé, el terreny de les Gavarres és bàsicament suredes. Tenim aquí un aprofitament de suro molt important, amb el qual molts propietaris en aquest incendi han perdut. Han perdut moltes de les suredes que els donaven producció. I a nivell de terreny, és un terreny bastant abrupte, de difícils accessos. Amb les últimes llevantades van patir molt els camins, estaven molt malmesos, no hem sigut a temps de refer-los tots i arreglar-los tots, amb la qual cosa ha dificultat l'accés dels mitjans d'extinció.
Clar, ara faig una pregunta, Sandra, perquè dius que sí que és un polvorí, però que amb matisos, que es treballa, que es fan els tallafocs, no?, aquestes franges. La pregunta és, en realitat podrem gestionar mai el paisatge per evitar aquests episodis? És a dir, si ja es fa aquesta feina, què més falta?
Clar, actualment els bombers ja estan parlant dels incendis de sisena generació i són uns incendis molt virulents, que és el que ens hem trobat aquí avui, no? Has començat amb un incendi petit a les 9 del matí, nosaltres com a ADFs ja hi érem donant suport i de cop i volta, doncs, amb la tramuntana que ens ha entrat, s'ha tornat molt virulent. Aquest tipus d'incendis, jo considero com a enginyera que per moltes actuacions que es realitzin no es pot parar, la qual cosa, però sí hem d'intentar trobar finestres on els bombers els hi baixin la intensitat del foc i ells el puguin atacar per fer-hi front.
Ara ens parlaves com a enginyera i ara et vull preguntar com a ADF que està sobre el terreny, estàs a la part de la Bisbal, és impossible saber què és el que passarà, però amb les condicions climàtiques que teniu ara aquí, no sé si bufa encara tramuntana o aquí a la Bisbal, quina sensació teniu de com ha d'anar les pròximes hores?
Bé, jo em trobo aquí en el punt de trànsit de la Bisbal d'Empordà i el bombers així ens ha informat que la tramuntana s'havia agafat durant la nit, però que creuen que el flanc dret o així el poden contenir, amb la qual cosa jo, això són bones notícies per nosaltres i pels propietaris forestals.
I què esteu fent ara mateix aquí els ADFs?
Ara els ADFs ja hem retirat, teníem més de 8 tractors llaurant camp de cultiu, 3 cubes donant aigua a bombers en llocs recòndits que no s'hi podia accedir, i ara a la nit els ADFs també ens retirarem i demà tornarem a les 8 del matí aquí a veure com ha continuat l'incendi.
Doncs mira, Sandra, si et sembla, justament ara que et preguntava per la tramuntana, pel temps que estava fent aquí, tinc també en línia i puc saludar la nostra companya del Servei Meteorològic de 3CAT, la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Quina és la situació ara mateix en aquesta zona, al massís de les Gavarres?
Mira, ara ha tornat a entrar la tramuntana, la marinada ja ha anat afluixant i ara és el que es mantindrà durant la nit. Una tramuntana que ara, a la zona aquí de la Bisbal, doncs, té vents d'uns 15-20 km per hora. Es mantindrà així durant la nit i matinada. Demà al matí es tornaria a reforçar una miqueta més, però sí que ja hem deixat, doncs, una mica enrere aquest canvi de vents que hi ha hagut durant la tarda en el moment que entra la marinada després d'un matí de tramuntana, doncs, més forta. A la Bisbal han arribat als 59 km per hora. caure cap a les 11 del migdia i es mantindrà. També la temperatura anirà baixant, ara mateix tenen 31 graus, la humitat ha anat pujant una miqueta, 39% d'humitat, per tant, unes condicions doncs, una miqueta més òptimes, podríem dir, doncs, per a aquestes tasques, tot i que no desapareixerà la tramuntana, però sí que ara sí que es mantindrà durant la nit i de matinada, demà al matí, a primera hora, pot reforçar-se una miqueta més.
Quina diferència hi ha entre la tramuntana i la marinada?
La tramuntana és el vent que ve del nord, sí. És un vent que ve de nord, i la marinada és el vent que ve de mar cap a terra. És a dir, és un vent que ve de l'est o del sud-est. Llavors, durant l'inici de l'incendi hem tingut un vent de nord, per tant, l'incendi de la Bisbal ha anat baixant, podríem dir, doncs, cap a Calonge, en aquesta direcció, de nord a sud, i llavors al migdia ha entrat la marinada. Per tant, la disposició de l'incendi ha variat, i llavors els vents ja no eren de nord, sinó que eren d'est. I, per tant, el que preocupava més doncs, era aquest flanc dret perquè girava aquest vent. I, per tant, són aquests dos tipus de vent. Les marinades entren a partir de la tarda, no? És aquest vent de mar cap a terra que entra i fa aquest canvi de vent que durant el dia, i portem uns quants dies, a més, amb aquesta tramuntana rescalfada, una tramuntana rescalfada que aquests darrers dies doncs, ha mantingut un avís de calor nocturna, també aquestes comarques, l'Alt i el Baix Empordà, la temperatura, hem tingut nits tropicals durant un parell o tres de dies, per tant, aquesta calor que hi ha de dia, però que també en aquest sector, degut a la tramuntana, doncs no deixa que acabi de baixar la temperatura i es resseca doncs, tot el terreny.
Des de ben al començament d'aquest incendi, els bombers han dit que no tenien capacitat per extingir-lo, no? I que s'ha estat treballant per intentar doncs, aprimar-lo el màxim possible. Esclar, estem davant d'uns incendis que s'escapen a la capacitat de tot un servei de bombers com el de la Generalitat, que també necessita ajuda de l'exèrcit i tot i així, l'incendi va sol, no? Són aquest nou tipus d'incendis tan ferotges.
Sí, són aquests, els incendis de sisena generació, no? que al final doncs, la prioritat evident és protegir les persones. Són incendis que agafen una... Estem davant no, d'aquests efectes del canvi climàtic en el qual les temperatures són molt més altes. Tenim tota una sèrie de condicions que fan que incendis com aquest, un gran incendi, doncs, que no es pugui atacar de la mateixa manera com s'atacaven abans els incendis. No? Es fa una... Els bombers generen doncs el que fan és controlar-lo, intentar doncs, delimitar la zona, però són incendis que no poden controlar-los del tot perquè tenen, com qui diu, podríem dir, vida pròpia fins i tot, no? Perquè com que hi ha tanta energia, les temperatures són tan altes, hi ha vent, hi ha canvis de vent, això, o sigui, el que diem de la tramuntana o la marinada són els vents que hi haurien si no hi hagués un incendi. En el moment que hi ha un incendi, el mateix incendi provoca alguns tipus de vents, algunes rotacions del vent, que aquest són els que s'escapen i el que poden fer doncs, que un incendi vagi a parar a un altre lloc o que s'escampi molt més ràpidament.
I aquests focs que tenen la capacitat de formar això que en dieu un pirocúmul.
Sí, un pirocúmul és un núvol que es forma degut al foc. És un tipus, no?, com els cumulonimbus, doncs es formen a través de la humitat i són núvols de tempesta, doncs el pirocúmul el que es forma és que la mateixa energia i la combinació entre el foc i la humitat d'aquesta vegetació crea un núvol que, si ens fixaven en el cel, hi havia el núvol del foc i per sobre hi havia un núvol com de tempesta, un pirocúmul que creixia més amunt de l'atmosfera. La problemàtica d'aquests pirocúmuls que creen uns corrents ascendents i descendents molt forts, que això és el que preocupava sobretot els bombers a primera hora de la tarda, perquè després aquests corrents d'aire doncs, fan que l'incendi es pugui desplaçar molt més ràpidament i s'escampi amb més facilitat. La bona notícia que finalment aquest pirocúmul ha estat d'uns 4-5 quilòmetres d'alçada i no ha acabat desenvolupant-se tant com semblava. No és que hagi desaparegut, però l'han pogut anar controlant una mica.
Doncs ha estat una bona notícia perquè durant una estona ha fet patir de valent els serveis d'emergències. Gemma, doncs si et sembla el que farem ara és deixem treballar, que també estàs aquí amb el Telenotícies i tota la informació que has de donar pel 3cat Info també, i més endavant, a tocar de les 11, tornem a connectar per veure com es planteja la nit i també els pròxims dies.
Perfecte, fins després.
Gràcies, Gemma. Estem a tocar de 9:45 de la nit, per tant, va amb força retard aquesta compareixença que han de fer les autoritats a la Bisbal d'Empordà. S'espera que la consellera d'Interior atengui els mitjans i tenim la Laia Claret. Laia, bona nit de nou.
Hola, bona nit.
Alguna pista? Algun moviment que et digui alguna cosa de quan ha de ser aquesta compareixença?
Mira, hi ha una, dues, tres, quatre, cinc, sis tendes dels bombers, agents rurals, Mossos, són tots dins d'una tenda dels bombers. Quan dic tots, vull dir caps de bombers, caps de Mossos, caps d'agents rurals, tècnics del departament i representants del govern. Tots són aquí. No hi ha cap pista perquè a la de la tarda havien de sortir o d'un quart de set de la tarda. Era la situació la mateixa, tots dins la mateixa tenda, compartint informació, i han comparegut pràcticament una hora més tard. No, no hi ha cap tipus de pista. Sí que és cert que estan intercanviant aquesta informació. És el mateix que ha passat a 6:45 de la tarda i finalment la compareixença, 6:15, perdona, i finalment ha acabat sent a 6:00 de la tarda, 3/4 d'hora més tard del que estava previst.
Doncs si van amb el mateix retard no passa res, perquè aquí ens en trobaran a 10:00, seria l'equivalent a 10:00 de la nit, així que aquí ens trobaran. Connectem, Laia, quan vegis moviment per oferir aquesta compareixença en directe. Gràcies.
Fins ara.
I deixeu-me que acomiadi també la Sandra Torres, l'enginyera forestal, i també ADF, que és a la zona del foc aquí també a la Bisbal, a tocar, doncs, també doncs estan reunint les autoritats i que a aquesta hora ja esteu de retirada. Sandra, deies...
Sí, estem retirada. Nosaltres com a ADF d'aquí mitja horeta, 3/4, ens retirarem i tornarem demà matí en punta de clar, que és quan som més útils, amb els tractors i les cubes que necessitin.
Molt bé. Doncs a descansar.
Moltes,
Sandra.
Gràcies.
Agafa forces.
Gràcies. Bona nit. Gràcies.
Que vagi molt, molt bé. Sempre s'havia dit, o els alcaldes de la zona sempre han patit molt pel dia que pogués passar el que ha passat avui, que hi hagués un incendi a tocar i que afectés el massís de les Gavarres. Hem sentit ja algunes veus al llarg d'aquest Catalunya Nit Especial que apuntaven algunes queixes que ells diuen que fan de manera reiterada perquè no es neteja prou els boscos, que no se'n fa prou manteniment. Jo crec que és molt interessant que a aquesta hora de la nit puguem sentir també l'opinió del gerent del Consorci de les Gavarres, a qui podem saludar a aquesta hora, Quim Gubau. Bona nit.
Hola, bona nit.
Al llarg del dia hem anat sentint diversos alcaldes de tota la zona del Baix Empordà queixant-se per aquesta falta de manteniment dels boscos, lamentant-se que ells ja sospitaven que el dia que hi hagués un incendi doncs les flames avançarien molt, molt ràpidament. No sé quina és la teva opinió al respecte.
Sí, sí, evidentment, la compartim. A veure, com deia la Sandra, de feina se n'ha fet en aquesta zona. Precisament les infraestructures de prevenció d'incendis que estan previstes en el Pla de Prevenció de Gavarres, els punts estratègics de gestió que en diem estaven executats els darrers anys, estaven fets, i les pistes principals estaven mantingudes. Però tot i així, és clar, que hi ha una superfície forestal molt gran que on s'acumulen doncs, arbres morts per la darrera sequera, arbres morts per la... una pedregada que va afectar molt aquesta zona en concret on ha començat el foc, que va provocar la mort de molts pins pinyers i que estava aquesta matèria de combustible seca aquí encara, i aquí sí que evidentment faltava haver dinamitzat tot això per haver pogut buidar tot aquest combustible que estava a disposició i que potser el foc s'hagués comportat de manera diferent si no hagués sigut al principi. Un cop està arrencat, com deien ara la Sandra i diuen els bombers, ja és molt difícil poder-lo... atacar amb aquestes condicions climàtiques.
Clar, l'impacte paisatgístic, mediambiental que pot tenir aquest incendi, hem de veure què ens expliquen, de com poden evolucionar les pròximes hores, però pot ser importantíssim, pot ser de fet un desastre, perquè ens explicaven que l'abast potencial pot ser de 8.000 hectàrees cremades. De qui són aquests boscos? Qui forma part d'aquest consorci?
Bé, de fet, el Consorci és l'agrupació de les administracions, dels 20 ajuntaments que tenen terme municipal dins l'Espai Natural Protegit de les Gavarres, juntament a la Diputació de Girona, que és on el Consorci està adscrit, a la Generalitat i els Consells Comarcals, i també tenim dintre el plenari del Consorci les dues principals associacions de propietaris forestals, perquè encara que hi hagi un consorci públic que promou mesures de gestió i de protecció dels valors d'aquest espai, la propietat és privada, en un 98%, per tant, concretament la zona del perímetre, crec que ara mateix que no hi ha pràcticament cap finca pública afectada, o sigui que diguéssim aquest 2% està en altres sectors, per tant tot el que s'ha cremat és sol privat.
Mm-hmm. Tot el que s'ha cremat és sòl privat. Hi ha aquest consorci que, a través de diversos nivells d'administració, per tant, doncs, intenta fer aquesta neteja. Quina és la relació que es manté amb aquesta propietat privada, diferent d'aquests boscos?
La relació és molt fluida, perquè penso que, clar, per qualsevol actuació que volem promoure de recuperació... Sí.
Mira, disculpa'm... Disculpa'm un moment, Quim Gumbau. Et tallo perquè comença la compareixença de la consellera d'Interior, si et sembla, l'escoltem? L'escoltem plegats aquí amb els oients de Catalunya Ràdio, a veure què ha de dir Laia Claret. Endavant, és a punt, oi?
Hola, sí, doncs ara mateix veiem que ja són a punt, els tinc davant, David Borrell, cap dels bombers, primer de tot... Prendrà la paraula la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Doncs us fem actualització des d'aquí, des del centre de comandament avançat de la Bisbal de l'Empordà, de com està evolucionant aquest incendi. L'incendi encara està actiu i, per tant, doncs, durant tota la nit es preveu doncs, treballar. Sobretot, bombers té un objectiu, que és poder controlar el flanc dret i intentar aconseguir els dos terços, si es pot, del flanc esquerre. Llavors, durant tota la nit és important que la població dels municipis confinats doncs, continuïn confinats, es respecti aquesta ordre de confinament. Durant totes les reunions prèvies que hem fet ara amb alguns dels alcaldes i també per via telemàtica hem insistit en això. Per la nit, quan les flames del foc es veuen molt a prop i la gent s'inquieta, però per tant és important mantenir doncs, la calma i sobretot doncs, mantenir el confinament de les poblacions que estan afectades. Per d'altra banda, han cremat més de 2.000 hectàrees ja i el foc té un potencial que arriba a les 7.000, per tant, encara queda feina durant tota la nit. Tots els serveis d'emergències continuaran treballant. També s'incorpora doncs, part de l'equip de la UME, que estaran acollits a Corçà, al municipi de Corçà, que també estava l'alcalde aquí ara amb nosaltres. I també doncs, tindrem aproximadament un total de 400 bombers treballant aquí a l'incendi, més uns 100 de l'equip de la UME, que també s'hi sumaran, més tots els mitjans disponibles per treballar de nit. Com sabeu, no es pot fer amb mitjans aeris, però sí amb bombes d'aigua i tota la feina prevista. Per tant, prudència, tranquil·litat i deixar treballar bombers, l'incendi actiu, i treballant doncs, amb tots els mitjans disponibles per poder-lo controlar d'acord amb aquests objectius tàctics que abans us comentava i que el cap de bombers us podrà explicar. Controlar flanc dret i dos terços del flanc esquerre.
Aquest detingut que s'ha conegut aquesta tarda pel tema de que podria haver estat el que utilitzés aquesta radial i la guspira passés al bosc...
Sí, aquesta persona està detinguda per un delicte de provocar un incendi forestal en aquest cas i sobretot per la gravetat de la imprudència. I per tant passarà a disposició judicial.
Consellera, en directe per recuperar el que fa als evacuats i pel que fa també la casa de colònies de Pou del Glaç, no sé si sap on passaran la nit, si a Pou del Glaç continuaran també per passar la nit. També.
A la casa de colònies de Pou de Glaç han sortit dos busos amb els nens i nenes que eren de Sant Cugat. Queden allà uns 60 nens que són d'Alcobendas que dormiran allà i després també allà a Franc hi ha uns 50 joves més que estaven d'excursió i ja no han anat cap a la residència, per tant dormiran allà i demà sortiran des d'allà. I després al poliesportiu de Santa Cristina també hi havia en aquest cas un grup de joves que farien probablement nit allà.
Els de Sant Cugat cap a Sant Cugat, entenc, eh?
Els de Sant Cugat cap a Sant Cugat, sí.
Consellera, dues preguntes. S'està respectant el confinament? Els Mossos han assistit a moltes actuacions de gent que no l'està respectant perquè ens veiem veïns que veuen molts cotxes posats per la carretera de la costa encara que estora. Com està aquesta situació? Després de cara a demà, si demà també la consellera recomana a la gent no venir a la Costa Brava i per tant també que totes les activitats festivals, per exemple...
De moment hem de mantenir la prudència que hem demanat, sobretot perquè bombers pugui treballar ràpid i pugui doncs, controlar aquest incendi perquè o estabilitzar-lo, si més no, en les pròximes hores, perquè tindrem una onada de calor, tindrem vent de tramuntana els propers dies i, per tant, podria revifar i és molt important que es pugui fer molta feina i també és molt important demanar aquesta responsabilitat del conjunt de la ciutadania. No? Es mantindrà presència de Mossos d'Esquadra per garantir, si és necessari, fer algun tall especialment a la C31 o C35 durant aquesta nit. I sobre la Girona 66, a partir de les 10, jo crec que sí, ara ja donàvem la possibilitat de poder-la obrir. De cara a demà mantenim de moment les mateixes recomanacions que tenim ara. Prudència, confiança en la feina dels professionals i especialment doncs, també evitar desplaçaments cap a aquesta zona, perquè bombers puguin treballar de manera segura i sense assumir riscos per part de la població. Aproximadament uns 9.700 veïns aproximadament que estan confinats i els municipis els tenim aquí apuntats. La Bisbal de l'Empordà, que afectava en aquest cas a Pou de Glaç, que era la casa de colònies, i el barri de Sant Pol, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró. Tenim Forallac, Llagostera, Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura i també en aquest cas Calonge i Sant Antoni.
Com es fa la comunicació amb aquests veïns? Perquè, com deia, amb la nit i la percepció de la foscor, potser...
Els veïns han rebut la ESALER, que s'ha enviat, com és habitual, bombers fa l'ordre de confinament, l'ESALER s'envia des de Protecció Civil, han rebut l'ordre als seus telèfons, és a dir, que s'han de mantenir confinats, i, per tant, fins que no s'enviï un ESALER de desconfinament, la població ha d'estar confinada. Durant la reunió que hem fet aquí, ara, al centre de comandament, amb alguns alcaldes, i hem pogut doncs, comentar la necessitat de mantenir doncs, aquesta informació, ells també ara la faran, i han fet, amb els que no han pogut venir, el cap de bombers ha fet un Teams amb ells, també per insistir en aquesta idea. L'alerta està vigent, el confinament s'ha de mantenir.
Consellera, no sé si l'he entès bé, però es preveu tallar les 31 de cara a demà, aquesta nit?
En principi tenim preparat un operatiu de Mossos d'Esquadra per si fos necessari, per facilitar, com sempre, la feina de bombers.
I seria aquesta nit, de cara a demà?
De cara a les necessitats que pugui tenir, en aquest cas, bombers. És a dir, que no ens trobem amb el fet d'haver-ho de fer cuita corrent, sinó que tinguem l'operatiu preparat per poder fer-ho, si s'escau.
Estava vist perquè la projecció de l'incendi justament va cap allà i llavors preventivament ho tenim tot a punt. És a dir, no només treballem amb el present, sinó que sobretot ens anticipem a possibles situacions i en molts casos, doncs, igual com les alert i el confinament és una mesura eminentment preventiva, doncs el possible tall de la C31, si fos el cas, també és una mesura preventiva que, de fet, fins i tot hem valorat si calia o no, perquè està realment poc probable, no és poc probable que ho fem, però hem de tenir-ho tot a punt. Jo sí que voldria incidir una mica en el canvi, diguéssim, de comportament que preveiem de l'incendi ara a la nit. Durant el dia s'ha pogut veure un pirocúmul molt potent que ha estirat molt fortament l'incendi cap en direcció sud. Diguéssim que hi ha dos flancs a l'incendi, per entendre'ns, el flanc dret seria el que va a Santa Cristina d'Aro i el flanc esquerre el que va cap a Calonge, perquè ens entenguem. Doncs aquest incendi, aquest pirocúmul que ha estirat l'incendi en aquesta direcció ens feia patir doncs, possibles situacions d'inseguretat en el flanc esquerre, no? Que es pogués donar per la caiguda d'aquest pirocúmul. L'hem estat seguint durant tot el dia, ara ja aquesta possibilitat no hi és, el pirocúmul ha desaparegut i ara estem en un escenari totalment diferent. Ara estem en un escenari d'un incendi conduït per vent, on els dos flancs avancen, com us deia, un cap a Calonge, l'altre cap a Santa Cristina, van fent, conduïts pel vent de tramuntana, i nosaltres doncs, anem progressant també d'una forma també molt neta, en el sentit de que ens permet, diguéssim, sense sorpreses d'aquest canvi de marinada tramuntana, no?, que ha anat jugant durant tot el dia d'avui. Ara la situació canvia, és una situació neta, com us deia la consellera, estabilitzar el flanc dret tot el que puguem, perquè és el que ens evitarà que els propers dies, amb l'entrada de la marinada i d'aquest reforçament, diguéssim, d'onada de sud que tindrem, no?, d'aquesta onada de calor, no?, que podem tenir els pròxims dies, ens pugui afectar amb un incendi que se'ns obrís cap a la zona de Girona amb un potencial de més de 30.000 hectàrees. Per tant, sigui com sigui, això és el que volem evitar i treballar molt fort aquesta nit per tancar el flanc dret, sobretot amb tots els nostres bombers per terra que tindrem treballant.
Per tant, sou optimistes aquesta nit?
A veure, la idea és, i ens estem anticipant, nosaltres anem treballant en plans d'acció de 12 hores i el que tenim és el període, diguéssim, d'aquesta nit, que acaba demà al dematí, i els objectius, allò, l'estratègia és clara, que és confinar l'incendi a la part oest de les Gavarres i aconseguir amb aquests objectius tàctics concrets, que és acabar estabilitzant tot el flanc dret i progressar fins a estabilitzar dos terços del flanc esquerre. Aquesta és la idea fins demà a les 10 del matí. Llavors, demà parlarem de veure com ha anat la nit i veurem. A nosaltres, òbviament, que ens agradaria estabilitzar tot l'incendi el abans possible i tant de bo que ho puguem fer durant el dia de demà. També penseu que, sobretot, demà és possible que la tramuntana ja afluixi, que comencem a entrar amb això que us dèiem, amb un règim de marinada a la tarda, i, per tant, el que sobretot volem evitar és aquest escenari potencial de 30.000 hectàrees, que amb això, òbviament, que hi treballarem dur i som optimistes per aconseguir-ho. Afectades 2.300, sí, una mica més de 2.000. Nosaltres ara mateix la constància, no tenim constància, tot el que tenim és provisional, d'afectacions, per tant encara no tenim constància, diguéssim, de registre d'afectacions. Pot haver cremat algun pati sense que ho sapiguem. El que sí que tenim clar és que no tenim cap constància de cap persona afectada ni cap habitatge, diguéssim, afectat. Vull dir que la situació és aquesta i preveiem, hem posat també tot el dispositiu